Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Què li passa a l'Andorra?
Una història massa llarga.
Javi Giraldo. No. Okay. T'imagines Ildefonso Lima?
A veure, un moment, amb els acudits, Bernat.
Limando. Ah, estem en directe?
Sí, ja, ja.
Ah,
va, d'acord, d'acord. Benvinguts. Passeu al Barça reservat.
Pensava que estàvem fora.
Episodi 29 d'aquesta tercera temporada, on amb Bernat Soler, que ja l'heu sentit, i Xavi Campos, aquí al meu costat. Què tal, com esteu?
Molt bé.
I algú més que entrarà. I què estaves explicant? M'acudit?
No, sí, no, no, però és que és molt...
No. És que no es pot explicar, no?
No, és que és una cosa absolutament...
De Javi Giraldo, has dit,
sí, de companya. Sí, però és que és una cosa surrealista i absurda, que d'un humor que és impossible entendre. Si no, estàs allà.
Sí, és aquest humor teu i que sí, teniu, i propers, no?
Sí, sí, sí.
Una mica, ja me'l conec.
Terrible.
Terrible. Sí, sí, sí. No fem humor al reservat, tot i que a vegades expliquem coses que semblen humor, però no.
El pernil...
El pernil, o escenes que són no d'humor, però que són surrealistes, com per exemple avui, perquè explicarem una escena que es va viure la setmana passada al torneig Open Barcelona a tennis, al Godó, concretament al Village, perquè és que molta gent me n'ha parlat. Ostres, aquí és que allò va passar una cosa, que ho has d'explicar al reservat? Dic, bé, primer ens informarem i llavors, si cal, ho expliquem. I bé, és una escena que es va viure tensa entre un executiu del Barça i un aspirant a la presidència del Barça.
Un executiu del Barça en passat esportiu?
Ara ho explicarem.
Molt bé.
De seguida ho explicarem. Però vaja, una escena, un moment tens que es va viure allà, enmig de molta gent, perquè el Village, si hi heu anat, són tot de carpes i és un espai on coincideixen periodistes, esportistes, de tot allà. Bé, en qualsevol cas, però, jo vull començar per una altra cosa, perquè ja fa 3 episodis que estem parlant d'una videotrucada, 3, i l'últim episodi no vas venir, Bernat Soler, i ja dic que això ja no ho podem allargar més, hem d'explicar ja aquesta història, perquè si no al final la gent dirà, bé, això, però va passar alguna cosa o no va passar res? A veure, ens vam quedar, fa 2 capítols al reservat, en què va haver una videotrucada amb un personatge, i no sé si ni vas arribar a dir el nom d'algun dels 3.
Sí, sí, el vam dir, a més també el vau recordar la setmana passada
amb Oriol
Domènech.
Messi. Videotrucada amb què un dels 3 personatges
és una videotrucada a 3. I a més farem una mica de retorn a Batalla del Camp Nou.
Home,
perquè aquesta videotrucada
aquí,
es fa en el context de les eleccions del Barça, de la prèvia de les eleccions, sí, dels dies anteriors a les eleccions, i té a veure doncs amb l'interès perquè Messi d'alguna manera pogués participar-hi, no? Cosa que finalment no va succeir. Bé, anirem al gra. La videotrucada la van protagonitzar les següents persones. Són 3 mites del barcelonisme. Un ja l'hem dit, que és Messi, el jugador més gran de la història del futbol i del Barça. I els altres 2 són Luis Suárez, amic de Messi i company d'equip a...
L'uruguaià.
A l'Inter de Miami, l'uruguaià, correcte. I Xavi Hernández. Xavi Hernández, des de casa seva, des de Barcelona, Luis Suárez i Messi, des de Miami. Una videotrucada a instàncies de Xavi i que es produeix al voltant dels dies que La Vanguardia publica l'explosiva entrevista amb Xavi, sí, on Xavi reparteix a tort i a dret,
sí, sí,
especialment amb afectació al que després va ser guanyador de les eleccions i reelegit president Joan Laporta. Recordareu que Xavi, que va destapar la caixa dels trons i va fer que tothom parlés d'aquella entrevista i que va generar també respostes i declaracions en contra de Xavi per part doncs, de Laporta i dels seus partidaris, va fer un post d'Instagram al cap d'un parell de dies on va penjar una fotografia, és que la tinc aquí, d'ell celebrant un gol, agafant-se l'escut, amb un text que deia: són molts anys plens d'afany, són molts gols que hem cridat i s'ha demostrat que mai ningú no es podrà torçar, amb la veritat per davant sempre, amb el Barça al cor sempre, visca el Barça. Era una reivindicació, no?, de dir: he dit la veritat, la meva veritat,
sí,
ho he fet per defensar el Barça, i es reivindicava d'aquesta manera i es defensava una mica dels atacs o de les declaracions que s'havien fet en contra de la seva intervenció. Bé, Xavi va fer una videotrucada amb Luis Suárez i amb Leo Messi per demanar-los un gest amb aquest post, amb aquest post d'Instagram.
Ah, amb aquest post concretament.
Sí. És a dir, ell fa aquest post i espera que Xavi, que Messi i que Luis Suárez facin un like, un comentari, algun tipus de gest a través d'Instagram, que sabeu que és una cosa que fa molt la joventut, no?, de manifestar-se a través d'Instagram per, d'alguna manera, mostrar la seva solidaritat.
I fa la videotrucada a 3, per fer
sí,
això, que això pot enviar un missatge,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Es veu que això de les videotrucades a Xavi li agrada bastant.
Ah.
Sí. Bé, resultat. Luis Suárez va fer un comentari. Claro que sí, Maki, amb dos cors, blaugrana.
Molt familiar, això de Maki. Maki,
de la manera com Xavi es refereix a molta gent. Vaig veure que, per exemple, també havia contestat al post donant-li suport Pedrito Rodríguez, sí, el que va ser davanter del Barça. Grande amigo, eres una gran leyenda, te mando un abrazo fuerte, papapam. Però Messi no va
fer cap gest.
Ni un like.
No va fer cap gest. Messi eren uns dies on crec que es va fer la trobada aquella de l'Inter de Miami amb Trump, amb Donald Trump, amb el president dels Estats
sí.
Units. Estoy liado. Bé, finalment no va haver-hi gest per part de Messi, tot i aquesta voluntat de Xavi. Deixeu-me dir que això ho afegiré ara, perquè ho he sabut més tard,
sí,
i no puc revelar gaire cosa més, però Messi, l'entrevista de Xavi a La Vanguardia, la va rebre, i això em consta, amb satisfacció. És a dir, li va agradar i li va donar suport amb un missatge més particular. Li va dir que havia estat fort, però que havia estat bé. És a dir, li va dir que li havia agradat, però no va fer aquest...
Li havia agradat que taqués a la porta, bàsicament.
Sí, bàsicament. No? Sí, això no puc revelar més, perquè seria ja entrant converses privades.
Però, sí, però vaja...
Dit això, jo crec que, i ara ja entraríem en el terreny de la opinió, tota la qüestió de la intervenció de Messi en les eleccions crec que era una qüestió absolutament sobrevalorada, com es va sobrevalorada pels que pensaven que podia tenir influència. És a dir, la figura de Messi, que evidentment és estimada per tot el barcelonisme, tinc la sensació que no hauria tingut un impacte gaire rellevant en les eleccions,
no,
fins al punt que després, quan es feien les enquestes electorals, preguntes al voltant de Messi, recordareu que els resultats...
L'enquesta de TV3 i Catalunya Ràdio
sí.
Es va notar molt.
Messi,
homenatge al Camp Nou, ja està, que era el que deia La Porta.
Sí.
I jo crec que dins de l'equip de La Porta, quan van començar a fer ja enquestes de debò, també sabien que aquest tema de Messi tampoc faria canviar tant
Ho
o gaire.
Ho perquè si Messi realment hagués estat obert, sense posar-se cap tipus de reserva, hauria pogut fer unes declaracions o hauria pogut tenir uns gestos que haurien pogut perjudicar La Porta des d'un punt de vista d'imatge o de declaracions, però que després electoralment hi haurien vist.
Bé, home, perquè cada cosa, com quan va venir aquí, va penjar la foto al Camp Nou, cada cosa que fa Messi és... genera... remou moltes coses entre els col·legis del barcelonisme. Llavors, clar, hi havia aquest dubte de farà el pas... I no el va fer,
doncs,
va preferir tenir...
I fins i tot, doncs, amb aquesta situació de la videotrucada, doncs, finalment Messi va preferir mantenir-se al marge. Luis Suárez sí que ho va fer. Clar, si Messi fa un like o fa un comentari positiu a un post de Xavi després de l'entrevista,
hauria tingut
s'hauria interpretat.
Ja ho hauries interpretat com...
Mediàtic.
Sí.
Ja veuríem després el dia de les votacions.
Clar, però hauries interpretat ja s'ha mullat Messi, com a mínim ha fet una cosa. Però no s'ha mullat gens.
No es va mullar gens ni mica, cosa que jo crec que per part de Messi al final va resultar ser intel·ligent, perquè tampoc li hauria portat res.
Però un merder este a Miami també...
S'hauria cremat i tots els que volien que Messi es mullés, també penso, especialment doncs, la part de la candidatura de Víctor Font, també penso que és que al final tampoc hi haurien guanyat gran cosa. Per tant, que quedi tot, de moment, amb aquesta calma tensa, el mateix La Porta va reconèixer obertament que la relació no era bona i a veure si amb el temps tot es pot anar solucionant.
Messi s'ha mullat més amb el Cornellà.
Home, i tant.
Bastant més. S'ha implicat bastant més amb el Cornellà perquè l'ha comprat i és el nou propietari del Cornellà. És que és bastant fort, eh? I ara, a mi, per parlar d'aquest tema i algun detallet més, em fa molta il·lusió ara fer un crossover aquí, al Barça Reservat. És a dir, ens creuarem, ens fusionarem per un moment amb un altre podcast de Catalunya Ràdio. Amb el Fem Futbol? No.
No hi ha química.
No hi ha química amb el Fem Futbol. Amb l'Espanyol reservat? Seria podria. Estrany. O amb el Girona reservat? Seria estrany per parlar de Messi, no?
Això és veritat.
Del Cornellà. Potser, però no, tampoc. Ho hem de fer amb el futbol català. I si tu dius futbol català, com acaba la frase?
Amb Marc Barba.
Exacte.
De fet, el podcast es diu Futbol català amb Marc Barba.
Què tal, Marc Barba?
Què tal, com esteu? Estàs... Molt bé. Escolta'm, aquest nom és... té copyright de Xavi Campos, eh? Futbol català amb Marc Marvà.
És idea teva, Campos?
És idea de Xavi Campos.
Dels dos, home, perquè sense ell no hi hauria nom, ni podcast,
no, és
ni
que va seguint. Tu no pots dir futbol català. Ja? Jo quan sento futbol català en altres contextos ja em surt amb Marc Marvà. Bé, primera pregunta. T'ha deixat bé el barber, el perruquer? Bé?
Sí, la veritat que... Sí, estaves ben atenta i impecable. Estem impecables.
Molt bé. Tall de futbolista, t'has fet?
No, home, no, que encara... I arriba una edat en què talls de futbolista ja no, sent pare, o tenir una edat, comença a ser ridícul, eh?
Bé, el Marc Marvà, que aquí, futbol català, per si, clar, si hi ha gent del reservat que no escolta el futbol català, doncs heu de saber que és un podcast on parlen del futbol de tots els equips catalans. Per exemple, ha fet un especial per l'ascens del Sant Andreu.
Futbol de proximitat.
Futbol de proximitat, amb molts protagonistes i moltes històries curioses, perquè el futbol català està ple d'aquestes històries i que té molt seguiment entre tots els entrenadors, jugadors i aficionats al futbol català. I llavors, clar, jo dic, doncs què millor que ell, perquè segur que ja fa dies que això del Cornellà també està parlant amb gent que ell té pròxim al Cornellà, doncs per parlar d'aquest acord que va ser una sorpresa que fos amb el Cornellà, Marc, però que sí. Després s'ha anunciat i, escolta, hi ha com un silenci, ja no sabem res més. Un comunicat, no hem sentit ningú parlar-ne sobre aquest acord, ni del Cornellà, ni de Messi, que algú haurà de ser un director general o algú haurà de fer de portaveu. Ningú està parlant i se'n saben molt poques coses. No et sorprèn, això?
Sí, sí, totalment. O sigui, d'alguna manera, dins del futbol català, que som, ens coneixem entre tots, amb una trucada tu pots arribar a qualsevol lloc de qualsevol dels equips i a qualsevol vestidor, és la manera habitual amb la que nosaltres treballem. Ens hem trobat que el futbol, o sigui, que Leo Messi ha entrat dins del futbol català i fins i tot nosaltres ens estem trobant amb aquestes barreres. Jo he parlat amb bastanta gent que ha estat involucrat en aquest acord, que la seva resposta és: Marc, tenim acords de confidencialitat signats amb els Messi que no podem dir absolutament res. I aquestes persones són les primeres vegades que es troben també en situacions com
clar,
aquesta.
Amb un contracte que tingui aquestes clàusules. Clar.
Exacte. Que fins i tot ells, jo crec que tenen molt més temor o estan molt més... doncs intentar-te explicar poques coses perquè és la primera vegada que es topen, vaja, amb un esportista com Leo Messi i amb tantes clàusules pel mig que és que tu pensa, Laia, que, i la gent que ens està escoltant, o sigui que en el Cornellà, entrenador, capitans, la gent del primer equip se'n va enterar molt poques hores abans del que se'n va enterar la resta de la gent. Si això ho posem en un context Barça, imagineu-vos que un capità del primer equip o un entrenador se n'entera d'una nova propietat hores abans que...
O sigui, aquest comunicat es va sortir cap a les 4 o les 5 de la tarda d'un dijous, i els entrenadors del primer equip i els jugadors del primer equip, per exemple, per posar un exemple del primer equip, de Cornellà,
sí.
Ho van saber horetes abans només, el mateix dia, unes hores abans.
Sí, alguns ho van saber ja el dia abans, però vaja, la majoria el mateix dia el Cornellà en els horaris d'entrenament gairebé doncs va coincidir, no?, que es va entrenar i després de l'entrenament del primer equip es va fer aquest comunicat. Però a mi és el que de les coses que més em va sorprendre. Tot això ha anat a banda del primer equip i hi ha un nom aquí que és el que era l'anterior propietari, que és el senyor Francesc Espín, que és qui tenia la majoria de les accions, i ja fa temps que el Cornellà estava a la venda. Jo crec que una de les coses que sí que es pot explicar és que, i és a dir, no és a través dels Messi ni a través d'aquestes negociacions amb els Messi que hem pogut saber tot això, sinó que el Cornellà ja havia tingut reunions amb altres inversors i amb altres possibles inversors. Aleshores, a través de conèixer aquests altres possibles inversors que s'havien reunit amb el Cornellà...
Podem saber llavors el preu, per exemple? Més o menys, perquè
com
és una de les coses que queda el dubte, no?
Sí, com hem pogut desgranar. Mira, això us ho podem explicar aquí, la veritat que no... nosaltres estem treballant per fer també un podcast amb intentant donar la màxima informació possible, però les primeres coses que es poden explicar és que el Cornellà estava negociant amb uns inversors fa al voltant de 6 mesos,
sí,
i el preu rondava el 1 milió d'euros que demanava el Cornellà. 1 milió d'euros és el preu que el Cornellà havia sondejat amb altres inversors i hi parlem de fa uns 6 mesos. Per tant, jo davant de tot això, ara aquí ja entro en un terreny més de la interpretació, sí, amb la informació que tenim, és que la negociació de Messi amb el Cornellà s'estableix en aquests paràmetres de temps, o sigui, màxim des de l'inici d'aquesta temporada, el setembre, i al voltant d'aquest preu, jo crec, perquè són les negociacions que s'havien dut a terme amb altres possibles inversors, també.
Clar, al voltant d'un 1 milió d'euros, una mica més, suposo, perquè al final, no? Potser per superar una mica l'oferta de l'altre inversor, 1 milió d'euros per Messi no és res. O sigui, no és res, vull dir que, clar...
És una quantitat molt assumible.
Però és una inversió que pot assumir. Sí.
Però és una inversió, evidentment, que pot assumir tranquil·lament, que pot arriscar en el sentit que ell no entra al Cornellà per fer negoci, perquè fer un negoci en un club també suposo que és difícil.
No et pensis, eh?
No, jo ho dic ara... Sí.
Marc, tu saps si aquesta inversió comporta també tenir el control sobre tot el futbol base del Cornellà, que és molt nombrós?
Clar, això és important destacar-ho i jo crec que pel que a mi em diuen és que sí, no m'ho confirmen 100% encara, però hi ha la Unió Esportiva Cornellà, que és la nova propietat de Leo Messi, i després hi ha la Fundació Cornellà. Aleshores, perquè la gent ho entengui, la Unió Esportiva Cornellà està formada pel primer equip i després dos equips juvenils, dos equips cadets, un equip infantil. O sigui, són pocs equips. I són els equips, diguéssim, que competeixen a les màximes categories. Exacte. Equips d'èlit de futbol base.
Però després el cadet F forma part de la fundació.
Aquí al Cornellà... I el futbol femení també forma part de la Fundació.
També forma part de la Fundació.
És que el Cornellà ha estat un model de negoci, també de formació, però ha estat un model de negoci al voltant del futbol, acumulant molts equips de formació, com fan altres clubs, a les escoles de futbol. Clar, aquí hi ha una quota darrere cada nen i quants més nens et pagui la quota, doncs més diners pots fer, segurament, sobretot per invertir en el primer equip. Però aquesta és una fórmula que els últims anys el Cornellà, sobretot amb el Manzano, Andrés Manzano, que ara és el Barça, havia tirat endavant.
Però jo el que vull dir
és que... Totalment, ja estem parlant del voltant de 800 nens.
Clar, és que...
Són diners, però per Messi no et fots amb un negoci així.
No,
però és una inversió que té una recuperació que pot ser ràpida.
I si et surt un jugador bo i el vens bé, doncs aquí ja tens un calaix, uns dinerets que són superàvit.
Bé, el Barça, que va fitxar Jordi Alba, que el va fitxar del València,
sí,
Alba, i que havia estat al Nàstic abans, va sortir del Cornellà, sí, i per tot allò dels cànons de formació, a l'arribar on va arribar amb el Barça, me'n recordo que hi va haver un moment que el Cornellà es van donar quantitat de diners que...
alguns centenars de milers d'euros.
Sí, que era pràcticament el pressupost,
correcte,
del primer equip d'una temporada. O sigui, que també pots fer...
O sigui, milionari no es farà
Messi. No, però que és una inversió
això,
mínima.
Perquè ja ho és, bàsicament.
Clar, és mínima per Messi, però que pot tenir un rendiment bastant immediat.
I bé, i té gent del seu voltant que pot tenir una realització professional.
Exacte, bé. Aquí hi ha una altra part, que, amb això que diu el Xavi, que pel que m'expliquen també, jo crec que és el que hem d'estar esperant, Laia, que deies, no parla ningú, de moment no tenim més que un comunicat... Mm. Jo crec que hi haurà en unes setmanes una convocatòria de premsa d'algú del Cornellà que explicarà, no, una mica tot això.
Sí.
Ens expliquen que les peticions són clares. No és que només hi hagi peticions de la gent del futbol català, de la gent de periodistes al voltant del Barça, sinó que és un tema d'abast mundial.
Ja, tot el que envolta Messi sempre és així.
A l'Argentina no paren de trucar perquè els expliquem
exacte.
Què és això del Cornellà.
Què és el Cornellà?
Exacte,
i va haver-hi un teletip de France Press que va espantar moltíssim el Baraibar, que deia: Leo Messi, en francès, compra el club espanyol de Cornellà.
Ah!
I diu Baraibar, ha comprat l'espanyol? I diu,
no,
ha comprat
això
un club
seria...
que a França consideren que és espanyol, que és el Cornellà.
Doncs... No, jo crec que hi haurà amb això, aquesta roda de premsa, per donar unes primeres explicacions, i sí que hi ha en un ambient, et diria, ja més de safareig, però com que estem en el Barça...
Això ens entra també, aquí, sí, sí.
Això ens entra. Hi havia algú que m'explicava. Jo no descarto que hi hagi una part molt més lúdica de Messi, en la que algú com Jordi Alba, un dels seus grans amics, ha tingut, recordem que té com a propietat el centre d'esports L'Hospitalet, i estan a la mateixa categoria, i hi hagi una part en la que això és gent al voltant de Messi, que viu aquí a Barcelona, que no s'han anat a Miami, doncs puguin dirigir un club o puguin tenir algunes... no pugui tenir algun càrrec darrere del Cornellà, si Messi se l'adquireix, i alhora doncs, hi hagi aquesta part doncs, també en la que hi hagi un jugador com Jordi Alba, amic seu, que tingui un club, i ell l'altre, entre un pique esportiu,
sí, sí.
Bonic...
Bé, ara que dius
amistós,
això, em ve al cap
no,
un... Una d'aquestes persones properes a Leo Messi, en converses, deia, bé, és que a veure, això a Messi és com una joguina per ell. Però en el sentit, no ens imaginem ara una joguina negatiu que ho deixarà de banda, eh? No. S'implica,
sí.
Però que per ell és un divertimento, que és una... És com si s'haguessin fet una Kings League, però amb el futbol professional, i que la intenció, evidentment, de Messi és tractar-ho així, eh? Amb professionalitat i amb una estructura,
totalment.
I això
sí,
no...
Sí.
Però que per ells, doncs, els fa il·lusió seguir vinculats al futbol, clar. I s'ho han pres així.
Mm-hmm. I atenció, perquè l'última jornada, ara mateix... Hi ha una part esportiva que a mi també m'agrada molt i és a la Tercera Federació. Ara mateix l'Hospitalet és quart, el Cornellà és tercer. L'última jornada s'enfronten entre ells, Hospitalet-Cornellà.
Ostres!
I aleshores hi hauria play-off. I en el play-off també es poden trobar Hospitalet i Cornellà. Vull dir que...
A veure si vindrà
esportiva...
Messi només per aquest partit, a veure'l en directe.
Ah, clar.
Aquí l'objectiu...
Messi, Jordi Alba, les llotges d'uns i altres...
Sí, sí.
Aquí l'objectiu és que vagin pujant categories i un dia puguin enfrontar-se a l'Andorra de Gerard Piqué.
Ja, això ja, llavors
ja... Queda lluny, eh?
Sí, queda lluny.
Ara.
Bé, o l'Andorra de Gerard Piqué baixa, que també seria una altra opció.
Bé, Marc, doncs escolta, fantàstic aquest crossover, molt interessant tot el que ens has explicat de Messi, i que esteu fent també, dius, un capítol especial de Messi i Cornellà? L'esteu preparant?
Ens agradaria, si sí, estem recopilant informació, el que costa més és tenir veus. La
home,
veritat,
això, perquè, però ja ho aconseguiràs, ja ho aconseguiràs.
Perquè les veus, la veritat, això que dèiem, que t'expliquen coses, però tenen acords de confidencialitat i per primeres vegades que s'hi han trobat estan sent molt, molt cautelosos. I aleshores a veure si... amb el temps, no?, a poc a poc, potser volíem fer-ho aquest dilluns vinent, que surten els podcasts de Futbol Català el dilluns. Veurem si acaba sent aquest dilluns o el pròxim, depenent de com anem recabant més informació.
Molt bé. Doncs Marc, merci.
Un plaer, Laia. Una abraçada, Xavi, Bernat.
Adéu.
Adéu, adéu.
Anem a l'escena tensa? Voleu que us expliqui
el
o no?
Village,
i tant.
El Village del Godó.
El Village del Godó. La setmana passada. Ja molt, no em recordo quin dia de la setmana, en una de les carpes, perquè hi ha moltes carpes, a diferents, doncs, de begudes, de menjars, de diferents marques, sponsors, coincideixen gent de, diríem, del Barça, hi va anar el president Joan Laporta, que hi va anar uns quants dies, i anava acompanyat d'Enric Masip, de la Manana i d'algun directiu més. I en aquesta carpa d'una beguda coincideixen amb aquest aspirant a la presidència del Barça, entre altres coses, que és Marc Síria. Bé, us podeu imaginar quins són els protagonistes, llavors, de la trobada tensa. Un és Marc Síria i l'altre, amb els noms que he dit.
Jo dic Enric Masip.
No t'equivocaries, crec. La cosa és que Marc Síria era en aquesta carpa, a la barra, demanant doncs, un beure, una consumició, el que sigui, i se li acosta Enric Masip. I quan se li acosta, comença amb un to alt, segons la gent diu, va cridar bastant, altres bé, amb un to alt, li va començar a retreure a Marc Síria i de dir-li, tu que vas posant demandes. perquè Síria li ha posat una demanda, que ara ho explicarem. I llavors li va començar a retreure i es va encarar amb Marsíria. Marsíria també va respondre. O sigui, la gent que, ens, que era per allà i que ens explica, deia que tant un com l'altre van estar enviant-se retrets. No va haver insults, d'acord? Però sí que hi havia crits entre un i l'altre. Va començar Enric Macip retraient-li aquesta demanda i al final Marsíria li va dir, ja saps, li anava dient, tu ja saps el que has fet, tu ja saps el que has fet i ja saps el que has de fer. I llavors es van estar barallant verbalment.
Discussió.
Una discussió, sí. I fins al punt que va haver-hi persones que hi havia al voltant van haver d'intervenir per endur-se Enric Macip, perquè veien que allò, després d'aquella estona que s'estaven discutint, cap dels dos baixava o ho deixava estar, Enric Macip s'anava encenent cada vegada més, i llavors van haver de separar-lo i de dir marxa d'aquí, i es va acabar aquesta discussió, aquest moment tens i bastant desagradable, i sobretot pels crits que es sentien i el to en aquest cas, sobretot Enric Macip.
No seria el context més habitual d'una discussió amb to alt, eh?
No.
El Village del Godó, tot
i a més
contrari.
Que és que eren que ho va veure molta gent.
Yeah.
Això. I això que deia, el retret de la demanda és per una cosa que ells tenen un passat, ells van ser socis d'una... Bé, Enric Macip va ser soci de l'empresa de Marc Síria i durant uns anys, uns 5 anys. I després, bé, al final de l'etapa, doncs, algunes desavinences, van decidir rescindir el contracte i quan van rescindir el contracte hi havia, van incloure unes clàusules que no podien parlar mai, no en 5 anys i els pròxims 10 anys, mai malament un de l'altre. Si no, hi havia una penalització directa que havies de pagar uns diners. I llavors, durant la campanya, recordareu, hi ha hagut algun moment en què, sobretot, va haver-hi un públicament que Enric Macip, en una entrevista, crec que era el diari Esport, va fer algunes declaracions sobre Marc Síria que no el van deixar bé, i llavors Marc Síria li va enviar un burofax perquè pagués el que la clàusula aquesta, perquè no l'havia incomplert.
Que complicat tot,
no? I tant.
I no va pagar. I llavors, per això, hi ha una demanda interposada de Marsíria cap a Enric Macip, que, evidentment, Enric Macip considera que Marsíria també ha parlat malament d'ell i que, per tant, aquí... Doncs,
però vaja, el que veig és que hi ha un rerefons, que hi ha una història prèvia.
No és només per la campanya.
Sí, és que sorprenia molt, perquè Marsíria al final no va ser ni candidat.
Sí.
Però...
Això ve de lluny, ve de quan ells, cap al 2012, crec que és quan comencen a... Abans ja es coneixien, es van conèixer, hi havia una relació personal, era bona la relació personal entre tots dos, eh? Fins ara, vull dir, abans d'aquesta campanya, era bona, però bé, doncs no va acabar bé. Ara són en aquest punt de demanda interposada per Marsíria cap a Enric Macip. Enric Macip, que creu i considera que Marsíria, com que ha parlat malament també d'ell, també ha incomplert la clàusula, i enmig de tot això, el volcà va explotar el Godó amb aquesta trobada tensa, protagonitzada i amb testimonis de molta gent al voltant. Sí que m'han dit que Joan Laporta, de seguida que ho va veure, va decidir apartar-se ràpid, perquè ja va veure que s'estava encenent molt Enric Macip amb aquesta conversa i aquesta discussió amb Marsíria. Va marxar i ja va acabar aquí, també, aquesta escena que en aquests últims dies molta gent m'anava dient això, el reservat, ho hauríeu de dir? Dic, no ho sé, ja ho veurem. Primer deixem que nosaltres preguntem també què va passar. Bé, canviem de tema, una cosa que no és tan tensa de moment, que és parlar de davanters, que amb el campus últimament parlem bastant de davanters o de porters. De davanters vam parlar amb tu. L'últim dia vam parlar... Ah, no, tu al Club de la Mitjanit.
Sí.
Ja no sé, ja és que parles, que ja expliques tantes coses a tants llocs, ja me'n recordo. Vas fer una llista dels davanters, però és que... Tu saps davanters que haurien pogut estar aquí al Barça. Aquests noms que al Bernat li agrada dir, ostres, aquest hauria pogut venir.
El Barça està buscant davanter per temporada vinent. Hi ha Harry Kane, Julián Álvarez, Haaland. Són tres gairebé utopies, no? Ara, és molt difícil pensar que el Barça pot...
Bé, jo Julián Álvarez jo no el descartaria tant.
No ho descarten al 100%, però vaja. Llavors ja la llista B, entre cometes, i l'altre dia al Club de la Mitjanit vam explicar que en aquesta llista B, entre d'altres, hi ha el nigerià Víctor Osimhen, que ara juga al Galatasaray. I ara aquí al Barça hi ha més noms. I a veure si podem donar algun altre nom d'aquesta
llista B. Home, n'hi ha un que vas dir al club que no sé si te'l deixen dir.
Ha sortit avui. Ha sortit avui al Barça reservat. Ha sortit avui. És una pista. A veure, però ara explicarem...
Messi.
Luis Suárez.
Xavi.
Luis Suárez, però no el de l'Inter de Miami. Home, el de l'Sporting.
Cadascú que pensi el que vulgui.
és molt bo, el de l'Sporting. És seria, colombià.
Però del Campos no pot dir res. Però...
Havia estat
a l'Almeria, al Granada, al Saragossa... Bé, però ara explicarem dos davant, el cas de dos davanters...
Ets bo, Michael Bernat.
Que han prescrit, o sigui, que van poder ser del Barça en una etapa... No, no del primer equip, sinó del filial, però diries, home, això fa uns 10-12 anys, que va passar. Sí. Són, a mi hi ha un que m'agrada especialment i l'altre m'agrada, i és que és, et diria, top mundial. Ha fet guanyar una Champions al seu equip. El que m'agrada especialment, Borja Iglesias, ja té una edat, ara juga al Celta, va fer un hat-trick la temporada passada, veurem com li va el partit d'aquesta jornada al Camp Nou amb el Celta. Doncs va ser molt a prop de venir al Barça Atlètic en època de Gerard López. De fet, Gerard López, quan era entrenador del Barça Atlètic, va parlar personalment amb Borja Iglesias, volia venir, però es van trobar amb un problema, que és que el Celta el deixava venir cedit amb l'obligació de comprar-lo a final de temporada, i allò requeria una inversió de 2,5 milions d'euros, i el Barça no es va atrevir. Al final va anar al Saragossa, després del Saragossa a l'Espanyol, al Betis, bé, ha tingut una bona carrera, veurem si va al Mundial Borja Iglesias. A mi em sembla que és un davanter interessantíssim, juga molt bé a futbol, té gol, però vaja, es va deixar passar aquella oportunitat. I l'altre, que és un nivell de més prestigi internacional, és Kai Havertz. Ara a l'Arsenal, amb el Chelsea, va aconseguir una Champions amb gol seu a la final contra el City l'any 2021, i Kai Havertz el van oferir de franc quan era juvenil i jugava al filial del Leverkusen.
Juvenil.
Era juvenil, tenia 17 anys. I saps qui el va oferir? Goran Vucevic, croat, ex-migcampista del Barça, sobretot a l'època del filial. Vucevic és vistaire, era vistaire del Barça a Croàcia, també controlava el mercat alemany, i en aquella època va veure un jovenet davanter molt talent, Kai Havertz, i va dir, el voleu? Ve de franc. I no es van atrevir. I al cap de poc ja va començar a fer gols amb el Leverkusen.
Sí, i el Chelsea el va fitxar per molts diners, sí. No recordo quants, però...
És un jugador moltíssim. Fred,
sí, sí.
Però té molt talent.
No, però no és ben bé un nou, no?
És un 9,5.
No, 9,5?
Un 9,5. 9,5 perquè no és 9, sí, sí. I va cap al 10.
Sí, sí, exacte. De posició.
Sí, sí,
eh?
Sí. No de nota.
Una mica fredot,
però,
això.
Fred, sí, però vaja, està jugant de davanter a l'Arsenal, ara.
Sí.
Aquests
sí,
noms haurien pogut ser... No van ser, del Barça.
Era un moment que eren molt joves i s'havia de fer una aposta. No es va fer. En canvi, en comptes de Borja Iglesias, el Barça va venir el Choco Lozano. Un hondureny que no va fer malament, però vaja, el nivell és diferent.
Hosti, el Choco Lozano. Sí.
Han de sortir més noms, jo crec.
Aquest estiu, més dels que han sortit de davanter.
Sí.
Home, n'hi ha un que no el volia dir, que tu aquí mig l'estret, mig no l'estret. No,
això cadascú que pensa que...
No, jo crec que n'hi ha algun altre.
Amagat?
Bé, no amagat o no tant, però...
Jo ho segueixo pensant en Julián Álvarez, jo no el descarto. Perquè Julián Álvarez... És difícil, ja ho sé.
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.